Encara no fa mig segle que va pel món, camina que camina, però a través de la seva música ja hem conegut el Viarany Escabrós i sobretot la llum. Roger Mas és un d'aquells talents que han sabut integrar el millor de cada tradició, i això per descomptat inclou la prosa i la poesia, el cel i les tenebres, en una forquilla que ens porta, si parlem només de versos, de Verdaguer a Goethe, de Maragall a Amadeu Vidal, de Martí i Pol a Mercè Enciso, i suma i segueix. Com qualsevol gran cantautor, és a dir, com autor ell mateix de textos de volada poètica per ser cantats, sap que la mètrica d'un bon poema és sempre una invitació musical. Buscant melodies a les estrofes, Roger Mas ha vorejat el gran riu de la vida i n'ha trobat afluents per omplir un cançoner vigorós que és un regal per melòmens i per a lectors. Roger Mas ha rebut aquest 2023 el Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català i ens visita el programa per parlar de música i de poesia, i de poesia i de música, en companyia també a l'Anna Vallbona i l'Ols Beltrán. Avui, per tant, des del Parnàs, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
Som-hi, obrim avui saludant Roger Mas. Què tal? Benvingut al programa.
Ben trobats.
Un plaer, un plaer. Anna Vallbona, què dius? Ben trobada tu també.
Hola, què tal, com anem?
I el Beltrán,
què tal, com anem?
El dia en què el Roger Mas ha rebut oficialment el Premi Difusió 2023 a la Setmana del Llibre en Català, ja sabeu que és un premi que reconeix personalitats al món de la cultura, en un sentit molt ampli, que, en fi, que treballen i que han treballat, no?, en el teu cas, per la seva tasca incansable per la promoció de la literatura catalana. No és poc, no és una tasca que comparteixes amb docents, bibliotecaris, divulgadors, i per tant ens sentim també representats, no? I a més, amb una, l'informe que ha fet la Setmana del Llibre, no?, parlant de tu, ell mateix, Roger Mas, es defineix com a músic entre els poetes i poeta entre els músics, no? Que és una cosa que a vegades quan parles amb músics i amb cantautors particularment, no? I algú una vegada me'n recordo que em preguntava, no? Però un cantautor és un poeta? Dic, home, és gairebé insultant allò, no? I que si tenim poetes que han estat premiats en el Premi Nobel, si tenim reculls de cançons que són poemes en elles mateixes, si la mateixa concepció de la poesia té aquesta dimensió musical, però sí que val la pena fer tanta diferència, no?, la gent que us
ha dit... Perquè no acaba de ser un poeta.
Clar, exacte, és una... Com tu
jo ho deia d'aquesta manera per dir-ho un positiu, però en negatiu també podríem dir que és com que ets poc poeta entre poetes i poc músic entre músics, és millor definir-te com a poeta entre músics o músic entre poetes, així sempre queda millor. Perquè és una cosa intermitja, realment, no? L'ofici del cantautor està a mig camí entre una cosa i l'altra, i no hi ha l'especialització d'un poeta o d'un músic.
Mira, aquí tenim, en paraules pròpies, amb un llibre...
Bueno, la sensibilitat és diferent, perquè els poetes encara són mig normals, però els músics no tant.
No, tenen un grau de normalitat divers, no?
Sí, tenen la seva normalitat, i quan no ets músic, això, o no ets músic del tot, fins i tot encara no siguis músic del tot, es pot percebre clarament aquesta frontera,
Sí, aquí l'entrada de cantautor del Dolor de la Bellesa, el llibre del Roger Mas, diu justament: gran poeta entre músics i gran músic entre poetes, és a dir, servidor.
Està bé.
Però bueno, és la brometa.
Escolta, i llavors què? Quan vas saber que, no, això, el Premi Difusió, no, que no, evidentment, quan tu t'aproximes a la poesia, ja fa molts anys això, per posar-hi música, no hi ha, m'imagino, aquest esperit divulgador, doncs ara arribaré a tot arreu. Després, això és una conseqüència feliç de la feina que fas i del treball que fas, no? Però quin és el primer impuls, el batec inicial, per dir-ho amb Nabokov, que et porta a la poesia? És una cosa que ve natural de tu com a lector, que has anat creixent amb aquests textos? Després entrarem, en poetes concrets i així, però...
No ho sé massa explicar.
Aquest és el repte, de posar-te, sí, dificultats perquè en acabem.
És difícil d'explicar. Són coses que et vas trobant i és que ha vingut d'una manera tan sola, tot això de la part de musicar poemes, fa part tot de la mateixa cosa, suposo, no?, d'aquesta necessitat de comunicar-se, de trobar companyia, que jo crec que amb els anys em fa la sensació que tot el que he fet en aquesta vida és intentar trobar companyia i amagar-me darrere les paraules i la de la música. O sigui, ha sigut tot un treball per trobar companyia sense explicar-me, per comunicar sense comunicar el que... Bueno, he començat potser una mica fort,
No, és preciós. Pensament oximorònic.
Això és el que he fet tota la vida, sí.
En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan vella que la gent d'aquell vol deien és una noia com un sol. Ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra assolixent parada, l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia.
Meravellós, per començar fort també amb Soleiada i amb Joan Maragall. Ara pensava, no?, a vegades la força de les paraules és tan bèstia que aquí et demanava pràcticament el recitatiu, no?, declamar-ho d'alguna forma.
Bueno, no hi va haver manera de posar-li una melodia. Era, així és com Verdaguer és bastant sol, també, de trobar-ne una melodia en aquest poema. Maragall era una mica difícil i jo tenia la necessitat de fer-lo absolutament i vaig pensar, escolta, això que en anglès diuen de spoken word, que està... bueno, hi ha propostes molt interessants,
sí, tant.
Des de fa temps, doncs, i és una cosa que sempre m'ha agradat. A més, no és una cosa estranya, jo l'he feta des del principi, pràcticament, que treballo, no? que tinc peces amb paraula dita així, amb música, de fons, i la Soleiada trobo que... És un plaer molt gros, encara... La recito amb i sense música en els concerts, perquè té alguna cosa en el fluir de les paraules, les pots mastegar d'una manera que és... Bueno, i és gros, el que diu és...
Sí, sí.
És gros, és bonic i és espectacular, també.
Sentir el gemec poderós de la partera de sobte, les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles, de seguit s'aixecà gran fogarada, tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nin, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel a la terra.
Apa, aquí. Te la saps encara?
Sí, 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 no, se la vaig recitar abans d'ahir.
Clar, clar.
Sí, sí. Ja s'ha quedat fixat.
Sí, sí.
No sé, algun dia es desfixa. A vegades passa, però...
No, home, no.
La però gent que... les xarxes neuronals, un cop estan creades, veu que es mantenen amb un petit entrenament. es van mantenir.
Això és important, fer-ho.
El problema és que a vegades per crear-ne de noves has de destruir alguna cosa, ja.
Sí, tu trobes?
Sí, perquè de joves és com una esponja, però ara ha arribat un moment que a vegades has d'escórrer una mica l'esponja per poder tornar a xuclar.
Ja. Mira, Lluís Soler, que encara passeja Verdaguer pels llocs, no? I és capaç de dir Canigó, com a mínim mil versos, no sé si tots de memòria, però una bona part, i una feina extraordinària, que a més crec que vas participar en el disc.
De memòria.
De memòria,
perquè, sí, perquè jo vaig participar en la gravació de l'audiollibre, sí, amb ell, i a l'estudi ploràvem. Veient-lo, ho va fer de cap a cap, sense paper, sense res, i estàvem a l'altre cantó de la peixera... literalment plorant. és una cosa meravellosa.
Sí, sí, sí. No. Recupereu-lo. Una vegada el vam convidar també aquí al Maragda i a parlar de Verdaguer i, a més, amb aquest disc que va editar, llibre-disc, Verdaguer, sí. Edicions. I, de fet, es pot trobar fins i tot a Spotify. Que avui, exacte, pots anar a buscar el Verdaguer de Lluís Soler a Spotify. Què? Són molts anys, també, d'escoltar en Roger Mas.
Totalment, eh? Jo aquests dies repassava...
L'Anna ve en format grupi, també, t'ho he de dir.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí. És a dir, pensava, quan vaig escoltar per primera vegada en Roger Mas, o quan el vaig descobrir, Casafont, del 99, que no pensava que fos tan enllà.
Juventud i vina tesoro.
Sí, sí, sí. Però a més, en descobrir això, en descobrir aquesta fita del temps, vaig descobrir-ne una altra, no?, que en la meva memòria, ara que parlàvem d'això de les connexions neuronals, en la meva memòria Roger Mas va al costat d'en Cisa, perquè el 2000, en Visca la Llibertat, és memòria hemeroteca o mediateca personal, faig la descoberta de veritat d'en Cisa, més enllà de qualsevol nit pot sortir el sol, i clar, us vaig escoltar alhora, i llavors després és evident, i potser llavors ja us coneixíeu i tot això, i el Dolor de la Bellesa expliques com vas conèixer en Cisa, no? Però és curiós perquè això, es va produir aquest agermanament feliç d'escoltar els dos discos, I clar, i ara quan ens sentia aquest Maragall via el mèdium Roger Mas, clar, pensava, jo aquest Maragall el descobreixo amb en Roger Mas, per exemple, i crec que molta de la feina que has fet, en veritat que evidentment, però amb moltes cançons...
Tot es va enganxant, perquè jo aquest Maragall el descobreixo amb el Moixí, que és el Víctor Pérez Flores, que acaba de publicar un assaig que es diu La Nuesa, a Fragmenta, que és una meravella.
Que en parla en Raül Garriassait, al País Barroc.
Exacte.
Tot lliga.
Vull dir que tot va venint, tot ho anem estirant, eh?
Sí, no, i clar, crec que que això, és a dir, que la música et porti un poeta és una cosa, que d'autor et porti un poeta és una cosa fantàstica, i en el cas d'aquest Maragall concret, vaja, aquest poema a mi no m'havia passat mai per davant, i quan el sents això, via Roger Mas, és agafa una altra volada, no? I en Verdaguer passa moltíssim, però és que molts altres poetes, no? Per exemple, clar, jo després, espigolant per aquí i per allà, pensava coses curioses, no? De com arribes, per exemple, a l'Amadeu Vidal i Bonafont, que és un poeta actual, jo diria un poeta semi-ocult, però és molt interessant, i que també, doncs, l'has musicat, i em sembla molt interessant, no? També aquesta barreja de tota mena de personal.
Quan m'ignores telefònicament, m'agradaria ser el tronc d'un gran desmai, sensual i plorós, que visqués davant del porxo de casa teva com una selva urbana de petons en conserva.
Quan m'ignores telefònicament, això que els joves d'avui en diuen ghosting, no? clar,
és havien mòbils, crec, quan es va escriure aquest vers.
No, veus?
És un poeta actual, Amadeu, però que això és dels seus primers poemes. Sí, hi havia els primers mòbils.
Amb això, que ara el citava, per això l'escoltem també ara, no, l'Anna? Clar, sí que és un cas que es pot tenir... El feedback que, per exemple, has tingut en Joan Maragall, no saps què opina de les teves musicacions, però l'Amadeu Vidal sí, m'imagino.
La veritat és que els hi vaig musicar fa 25 anys, aquests poemes, perquè vam coincidir a l'Escola d'Enginyers de Lleida, i feia forestals, i jo vaig començar agrònoms, que no vaig prosperar jo. Ell sí que és enginyer.
Bueno, però hem guanyat un gran músic.
I ens coneixem d'aleshores, i recordo l'època a la universitat, doncs això, d'anar llegint tot el que anava fent, i em va impressionar, i els poemes que vaig publicar per Nas els havia musicat en aquests temps. Després ell ha seguit publicant, però sí, els que havia musicat són de
fa 25, de fa un quart de segle.
I havies musicat aquelles primeres influències teves de Rimbaud, de Baudelaire, de William Blake, tota aquella gent que hi arriba, si no m'equivoco, a través de Jim Morrison i dels Doors, o sigui, d'una passió adolescent.
Sí, són voltes estranyes. Sí, totalment. Sí, no, sí, perquè que no sigui en català, que hagi musicat, només hi deu haver el Rei dels Verns.
És una cançó que és dura,
Molt dura.
molt dura.
Però és que, de fet, clar... Ah, no, sí, una mica de veritat sí que he musicat, no? Perquè anava a dir que bàsicament és Verdaguer, però no, clar, perquè hi ha el Toni Gol, hi ha l'Amadeu Vidal, hi ha Maragall, Martí Pol.
Un Garetti, també, d'alguna manera, no?
Bueno, Garetti només està recitat, no està,
recitat,
no
és la teva dona?
Musicat. Sí, és que és el seu poema preferit, també. I és un poema curtíssim, però és una...
És Matina?
Espectacular.
No, sí. Mil lumino d'immenso. Sí, sí, sí. És un dels poemes més metafísics i difícils d'explicar la història de la poesia italiana.
Sé que tenia 19 anys, crec. Sí. Crec que sortia el sol a la costa adriàtica per la Primera Guerra Mundial, crec. Un moment curiós.
Sí. No, explica, efectivament, una postal, no? Una epifania. És una bestiesa de poema.
Aquesta pulsió també panteïsta, no? Que hi és en Verdaguer, per exemple, no? i també en Maragall, aquest mena d'embaràs còsmic, no? Aquesta barreja de sensualitat i, i puntes de misticisme,
jo
o dosis.
Jo tinc una cosa amb això. Tinc una cosa amb això perquè són les coses que fan que tingui sentit aquest trànsit nostre, perquè aquesta balla allà que m'hagi, i aleshores m'hi agafo molt amb les coses que em fa la sensació que expliquen alguna cosa, que fan que perquè el mer passar per aquí no el porto gaire bé, diguéssim.
Clar, i justament el Dolor de la Vellesa expliques, no?, que hi ha un... que primer la teva entrada a la poesia és via Rimbaud, Baudelaire, i després hi ha un clec amb Verdaguer, i tu en els concerts parles com un gran autor, gran poeta de la literatura universal. Però el clec quan és? Perquè aquí també em fa molta gràcia que en Cisa, el pròleg, diu, fent broma amb aquest pròleg gravat, no?, però diu no deixa de ser un capellanot. I no sé si inicialment tu tenies una certa reserva, inicialment a l'inici dels temps, o ja ser de Solsona, tenir la força ritual que diuen Raül de Garrigasait, ja t'abocava Verdaguer.
No, clar, de Verdaguer jo tenia l'estereotip i els prejudicis. De,
sí,
És un senyor que van ficar els bitllets en el franquisme, que el franquisme se'l va apropiar també per explicar que hi havia una catalanitat regionalista possible, tot i que per mi que no vaig ni llegir Verdaguer quan van escriure això, només el vam veure a la Sotana i els hi va semblar que amb això
que ja era dels seus.
Ja pagava, i esclar, no. Igual que el Cisa, que només li veu a la Sotana i li sembla que no és dels seus, també és el mateix. Són dues cares de la mateixa incomprensió. Però jo crec que el feia més a Pau Riba i Cisa, perquè Verdaguer el que feia, Verdaguer és descobrir que el que havia... Mira, amb Pau Riba i Cisa descobreixo que l'Urrit i els Dors, resulta que aquella poètica que a mi m'agrada existeix. Aquí hi existeix d'una manera que a mi em toca molt més, perquè hi ha l'ironia, hi ha un sentit de l'humor, hi ha una... no hi ha aquella boira septentrional que deia Pujols, que hi ha en tots aquests altres autors, i el mateix em passa en Verdaguer, on descobreixo que aquest Rimbaud i Baudelaire també existia aquí, amb Sotana, però aquesta força mística, aquesta sensualitat, doncs també hi era. I també no deixa de ser sorprenent que una persona de la meva edat doncs primer trobi referents a... de fora de la nostra cultura i després els trobi aquí, no? És una mica
però és un símptoma també generacional, no? A vegades,
que... Sí, i també som molt exigents també nosaltres amb... vull dir que un dia recordo un poeta important i conegut nostre viu que em va dir que Verdaguer tenia molta palla. Dic, home, esclar. dic, però és que jo em vaig quedar una mica parat perquè vaig pensar, clar, tothom en té de palla, tothom fa coses que no són remarcables, però que això no és important, això no té cap importància, això no té cap interès ni cap... Si una persona faci una cosa que no és remarcable, no ens ha d'interessar en absolut, no? L'important de Verdaguer és la quantitat d'agulles que hi ha en aquell paller, i n'hi ha més que en qualsevol altre, i més que en el seu, d'aquesta persona que em deia això de Verdaguer, a la seva vida n'haurà fet dues d'agulles, a vegades, en un paller. I aleshores pensava, no? I llavors, en els autors de fora, a vegades... no ens hi fixem tant en la palla.
Sí, sí.
Ens interessa més l'agulla i en canvi aquí veiem molt la palla, no? Doncs, potser, bueno, la mirada aquesta també...
Sí, molt una mica injusta també sobre la pròpia tradició.
Clar,
no?
Però és que nosaltres tenim tota una problemàtica, no? Anem tots amb un fardell que, no? Com a cultura que fa... Que per un cantó fa que molta gent tinguem un interès particular també i que i per un cantó hi ha molt d'esforç i està com tot molt descompensat, oi? És una mica... Però bueno, és el que ens toca i ho fem més bé que malament.
Sí, però està bé també perquè aquest farcell és ple de llocs comuns i d'imatges absurdes, no només d'això, de la Sotana, sinó del bitllet de 500 pessetes, crec que era. No? I en canvi un dia recordo parlant amb tu, de Verdaguer, que parlàvem i elogiàvem aquell grandíssim poemari que és El cel, no? Que et trobes un Verdaguer que et desmunta tots aquests tòpics, de fet.
A mi me'l va desmuntar tot. És que em vaig enamorar absolutament d'aquest llibre. Em sembla una cosa tan bonica i que traspassa totalment el seu moment i l'esperit amb què... No, l'esperit no, precisament, però les circumstàncies en què les escriu, en què escriu aquests poemes... El temps, bueno, em sembla una cosa extraordinària.
En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, Més ara ja canto i ric, canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir. Companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi? Los qui plorau entre els pobres, los qui frisau entre els rics, los qui els dies del desterro comptau per los del neguit. Los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los qui estau amb lo front núvol, los qui teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? En aquest món tothom plora dia i nit, sinó les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies. Més ara ja canto i ric, canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collint, lo camp de les espines.
Ciutat Maragda.
Seguim a Ciutat Maragda amb Roger Mas, avui celebrant poetes i celebrant la música, que aquests poetes han tingut la sort, no?, que caiguessin a les teves mans ara escoltant aquest Verdaguer. Pensava, tu ho has dit abans, de fet, que Verdaguer es deixa fer melòdicament,
sí,
millor que Maragall.
Sí, té una musicalitat, no? Sí, no? Treballa la llengua d'una manera que és una meravella. Com sona Verdaguer quan el llegeixes és... jo crec que cantava quan escrivia aquesta.
I la música també anava rejant quan l'anaves llegint, o sí, va costar d'elaborar-ho?
No, va sortir molt sola, va ser, més a la primera lectura. Va ser, dir, els poemes musicats d'aquest llibre van sortir pràcticament tots a la primera lectura. L'esquelet, després Caram. Hi ha feina poli i tal, però l'esquelet és ben bé, és una connexió...
Allò com si ja es porta l'oli, doncs ja es portava la música,
sí,
una miqueta, no?
No, és veritat, ja, que a vegades hi ha, a la vida hi ha coses que s'han de treballar molt, hi ha parts d'un procés que s'han de treballar molt, i n'hi ha d'altres que són les que a mi em meravellen, que són aquestes que no saps com ressonen i vibren i pum, i apareixen, no? I apareixen aparentment sense esforç, perquè en aquell moment no hi ha un esforç, hi ha una felicitat i prou, no? Però sí, sí.
No, també tens estructurat el cap d'una forma determinada, per dir que al final és un entrenament, m'imagino, com a músic.
Era bastant nou per això, perquè jo havia musicat Martí Pol i el Amadeu Vidal i tot això feia uns 10 anys abans, i no era una cosa, va ser un encàrrec que em van dir d'encarregar, pel Verdaguer Pop van celebrar el 2002.
Sí, el centenari.
El de rock, sí.
Les cançons tel·lúriques.
El centenari de la mort de Vicent, sí, no? Sí. Era el 2002, sí.
Allà a Vilajoana Muga, no? La que sí. Vas anar també a fer un concert.
I vaig tocar uns quants anys, sí, pel 10 de maig.
Sí, exacte, que sempre sí. Hi ha pelegrinatge allà.
Sí, sí, abans i després de la reforma.
Sí, sí, és veritat que ha canviat una mica. Ara és casa d'escriptors, a fi, ara sí. És una mica més.
I he estat poques vegades després de la reforma i després he estat un parell de vegades només, sí.
Quan començaves a fer-te amb poetes, diguéssim, això, amb 20 i pocs anys, volies ser poeta o ja tiraves per la música?
Jo ja ho veia que no. Em passava el mateix, no? Que amb els músics, que els veia i pensava, aquesta gent em cau molt bé i estic molt a gust, però no acabem de ser la mateixa espècie.
Això quan et movies amb el Ramon Guitó, amb el pare del Xavier.
El pare Guitó, sí, el pare Xavier Guitó. Normalment sí, anàvem amb una furgoneta que s'havia preparat ell amb uns matalassos i en deia la taca d'oli, d'anar voltant pel país buscant els lletraferits de sota les pedres. I vaig conèixer molta gent de comarques, molta gent, i que encara, la majoria encara corren, perquè això no es cura, es veu, això de...
Això s'escampa.
Sí, sí, exacte.
No es cura, s'escampa.
Són en Casasses, per exemple, o la Dolors Miquel, o...
Sí, una mica tot, el Carles Agmor, després molta més gent.
En Pedrals?
En Pedrals, Escofet, bueno, no acabaríem, no...
Quina tropa. Està bé.
I aquest punt de... Abans parlàvem, no?, dels teus referents més juvenils, de Rimbaud, de Baudelaire, de William Blake, no?, tots aquests poetes vidents, no?, de fet, el Cisa, que abans el citava l'Anna, en aquesta introducció al Dolor de la Vellesa, diu que tu ets un cantautor posseït. Clar, però després la vida també, doncs, un va agafant anys, va agafant responsabilitats, etc. Com vas fent aquest exercici de funambulisme, no?, entre els estats ordinaris de la consciència i els...
els extraordinaris.
els blakeians, no?
No, per un cantó cada cop és més fàcil, per l'altre cantó cada cop és més difícil, no? Les coses canvien... És això, qualsevol cosa que canviï mou moltes coses, eh? Jo em fa gràcia, perquè sento la gent a vegades, no, les converses de bar, a les xarxes socials, per exemple, que no aboquem a vegades moltes coses, tots en sabem molt, tots som enginyers aeronàutics, i cada petit canvi produeix tota una sèrie de conseqüències, i és una cosa que a mi em costa realment, això. Tota aquesta concatenació de coses que canvien constantment, i com tu et mous, i et reconeixes i ets fidel a tu mateix o no en funció de totes aquestes coses. Trobo que és molt complicat, això de viure i tenir una experiència que la puguis firmar. Jo sempre tinc la sensació que la... Potser per això em dedico això, que el que fas en aquesta vida d'alguna manera hauries de poder firmar, i potser és una cosa absolutament absurda. Ara mateix m'estic sentint dir-ho i em sembla una cosa absolutament
absurda. No, té sentit.
Absurda.
Clar, és que a mi ara em recordes, sí. Abans deies que el teu trajecte musical ha estat com el no explicar-te, no? L'amagar-te darrere les paraules. M'ha fet gràcia, perquè en Cisa, en el pròleg, ve a dir que t'expliques, et renya una mica carinyosament, i ve a dir que t'expliques massa.
Sí, perquè no, ell considera que et xerro massa als concerts. Considerava, ara no tant, però fa uns anys vam tenir uns
debats.
Discutíem i teníem uns debats, i em deia que explica que als concerts parlava massa, que no s'ha d'explicar les coses, i jo amb els anys estic totalment en contra del Cisa, i crec que avui dia que no podem esperar que tothom vingui a un concert havent fet tants deures a casa. Jo crec que quan tu fas una proposta has de tenir la humilitat d'explicar-la, de donar algunes claus abans, perquè tu treballes molt una cosa en la teva solitud i no es pot esperar. Si esperes que hi hagi alguna ressonància fora, has de donar alguna clau, penso.
Clar, ara has dit ressonància i m'ha vingut al cap. L'últim concert que vaig veure teu va ser una cosa molt estranya, però molt divertida, perquè justament les paraules i els poetes, en aquest cas, ressonaven d'una manera diferent, i suposo que no tornarà a passar mai més un concert d'aquesta mena. Va ser el que vas fer a la Garriga el 30 de desembre passat, a l'església de la Garriga.
Sí, amb els auriculars.
En què tots et vam escoltar amb auriculars. I que és potser el més similar a que ara escoltin al Ciutat Maragna. Però és que ara m'hi has fet pensar amb el verb ressonar, no? Que allà les paraules van ressonar d'una altra manera, els versos, les lletres, i alhora, és a dir, per exemple, el Rei dels Verns, que abans ho dèiem, que és una cançó terrible, mai l'havia sentit tan terrible com en aquell moment, per exemple, no? I alhora la tradició, no? És a dir, que hem parlat de textos poètics, però clar, també és musicat als goigs de la Mare de Déu del claustre de Solsona. Clar, penso, com és? I aquí dins, que ara la buscava i la trobaré després, fas una definició d'aquest acostar-se a la tradició, no? Però com és agafar-se a un text com aquest? Que són uns goigs que són fets per cantar, però que tu em fas una adaptació, fet... i que fins i tot aquí comentes que ara hi ha gent que això, les tradicions se solapen i hi ha la teva tradició de com cantar els goigs, aquests goigs.
I és que suposo que quan era jove i quan vaig començar, la generació precedent a la meva, doncs eren gent una mica descreguts en general, la meva sensació, i no només la generació immediatament precedent, sinó ja les generacions precedents a la meva participaven totes d'aquesta cosa que lo vell i lo antic està superat, no? I que la gent gran no entén res, i que el que ens ve donat, quan realment tot està vestit, tot el que tenim al voltant, la pròpia llengua, aquesta cosa que estem fent servir ara mateix per estar parlant aquí nosaltres, és una cosa heretada, no?, que ve de generacions i generacions, i jo simplement, més que tenir una actitud activa per acostar-me a la tradició, el que volia simplement era no expulsar-me la que tenia a dins. Si jo els gojos no els canto per reivindicar res, sinó perquè és qui els tinc a dins, perquè des de petit és una cosa que a mi m'ha emocionat i que l'he viscuda, i llavors simplement la comparteixo sense vergonya. El que passa és que ho feia a la meva manera, perquè qui vulgui veure les coses tal com són o tal com es fan ja pot anar-hi, no? Però si jo ho he de fer, crec que lo interessant és... lo interessant, és que és igual si és interessant, no? És que a mi el que m'agrada...
Exacte, el que a tu t'interessa.
A mi m'agrada potinejar. M'agrada moltíssim. m'agrada moltíssim veure tot el que tinc al voltant, el que m'ha vingut donat, i jugar-hi, i com un nen, i els gojos em van venir, doncs jo volia jugar amb els gojos.
Està molt ben fet.
Aquesta és la... Clar, és la cosa, perquè ells segueixen existint a pesar meu, no? I sobretot aquesta cosa que deia de respecte a les generacions precedents era no imbuir-me d'aquesta cosa de pensar que tu ara t'inventaràs una cosa i seràs original, aquesta cosa que m'ha costat sempre una mica.
Dèiem, i llegia al principi també tota l'argumentació de la Setmana del Llibre en Català, no? I reivindicava aquest paper de la promoció de la literatura catalana, un munt de noms, alguns han sortit, d'altres encara han de sortir, però, i ara també la citava l'Anna Vallbona, no només la catalana.
Qui cavall que deshora aquesta nit és el pare que porta el seu petit. L'estreny ben fort, la recera del vent i la guanta s'agual quan té calent. Per què t'amagues, fill esporuguit? No el veus, pare, que mira fit a fi? El rei dels verns amb corona i mantell és la boira que es mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tot hora és estiu. Pare, que no sents el rei dels verns que em promet murmurant somnis eterns. Tranquil, fill meu, són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et braçaran amb cançons fins al llit. Pare, pare meu, no les veus, no? Les set filles del rei en la foscor. Fill meu, el que jo veig ben clar són els vims que la lluna fa brillar.
Va, recuperem, perquè és que no la tallaríem mai. És meravellosa, eh? També ha estat, mentre la Rosa tancava els micros, qualificada d'inquietant, Roger.
Una cançó, sí, és una cançó de terror.
De terror, de terror. De terror romàntic, literalment, no? Que, al final, no sé si es presta més bé Goethe que Maragall a musicacions diverses. O...
De fet, n'hi ha moltes de musicacions. De fet, el Lied de Schubert, sí, és una meravella i és ben conegut, però n'hi ha unes quantes, que Beethoven també en té un, i n'hi ha unes quantes de musicacions, perquè és un poema turbador, molt senzill, però sí, és bèstia, és bèstia.
Sí, sí. Una versió magnífica, Miquel Desclot, també.
Exactament.
Per inquietants, també algunes lletres del mateix Roger Mas, per exemple, dels primers discos, no? I aquí tinc La pell i l'os, que és del Francesc Bombí Vilaseca, que això ja té uns quants anys, deu ser del 2010, 2011, ara ho hauria de mirar, no? I està molt bé perquè té una part biogràfica, va capítol per capítol, seguint tots els seus discos, l'elaboració dels seus discos, i llavors es tanca amb una cosa que es diu Un món fet de mots, allò que abans deia el Roger sobre la importància de la llengua, no?, heretada i també recreada, i trobes això, un capítolet sobre el regne vegetal, el regne animal, el regne del paisatge, i també un altre de personatges, no?, de les lletres del Roger Mas, dels primers discos del Roger Mas. I, per exemple, no, a personatges hi ha els anafrodites, àngels, àngels de la mort, un àngel nascut d'una pedra, Caïm, el calavera, cucafera, en fi, dones llengot, dones nues d'inconsciència, vaig saltant, eh?, Francesc Pujols, per descomptat, el gran hipnotitzador, nens i nenes, nens podrits, abans naturalment Caoté i també Miquela, psiconautes, el rei de les coses, i acaba amb Xai amb pell de llop, no? També és tot univers també molt, molt poètic, és a dir, que això són les teves lletres, eh? Ja no, aquí no, ni Goethe, ni Maragall, ni Vidal, ni Verdaguer.
país de xauxa i cucanya.
Sí, sí. Ara m'he inquietat a vegades.
També. Sí.
No, home, però són bones dèries. També parlant de creació pròpia, no? I de poesia, recordem que en Roger Mas, al festival, diria que mateix 23, no? Del Festival de Poesia a Barcelona, no va ser allà que vas estrenar una peça de sí? 30 minuts.
El viatge, sí.
El viatge de Roger Mas.
No? Això és el que més em fa il·lusió, ara mateix. I
perquè és una peça, expliquem una mica, és una peça mutant, no? Que cada vegada que es posen en concert, aquesta era la idea,
sí,
fer-la diferent.
No? I suposo que més que mutant és el fet de que no es vol fixar.
Això mateix.
És més important això que no el fet de que muti tant, perquè realment el viatge és una cosa més o menys... Sabem el que fem, dic. No és, però hi ha una part d'improvisació important i és una peça que per mi ja està bé, però no està...
Però no l'has enregistrat encara, no?
No la vull enregistrar fins que no brilli.
Ets molt exigent, eh?
No, perquè a vegades fem les coses... Clar, quan comences fas les coses d'una manera i amb el temps doncs et vas adaptant a com les coses funcionen per poder-t'ho quadrar el teu trosset allà a veure com el fas anar. I en els músics doncs ens toca moltes vegades doncs de fer unes cançons, de produir un disc, de gravar-lo i de posar-lo a la venda abans que els concerts, perquè el disc és el que et fa que es venguin els concerts. Aleshores, al cap d'un any que tu estàs girant amb els músics i aquestes cançons, dius, home, ara seria bo gravar-les, aquestes cançons, perquè ara les hem convertit en el públic, s'han rodat, i potser hem perdut un pèl de la frescor del principi, però és més important encara el que hem guanyat. I el viatge és una peça complicada. És mitja hora, hi ha nous paisatges diferents, amb molta part d'improvisació que depèn molt del moment, però... Som 5 o 6 músics, ells improvisen molt i tot això ho hem de quedar. I a més, jo crec que és un exercici per anar a explicar el que jo sóc vingut a dir, diguéssim, d'alguna manera. Aquí és per mi el més important, que és aquesta experiència d'un amb un mateix, dins el seu lloc en el món, amb les persones que ens envolten, sortir d'això i tornar a entrar. Que per mi és un dels exercicis més importants que podem fer en aquesta vida i que fem les persones en aquesta vida, que és, ho fem constantment, això, de sortir i entrar d'aquest lloc. Les persones soles ens morim, bueno, durem dos dies, perquè som animals socials i necessitem la companyia, necessitem comunicar-nos i connectar amb les altres persones, però tot això s'ha de revisar, per mi, constantment, perquè sempre hi ha un desajust, sempre hi ha coses que grinyolen, i des de les nits dels temps, doncs, això, hi ha un escriptor molt denostat que es deia Joseph Campbell, que va escriure un llibre que es deia Hero's Journey, crec que es deia El viatge de l'heroi, que quan me'l van explicar, vaig pensar, així sí que puc explicar el viatge. El viatge jo l'havia interpretat d'una altra manera i vaig pensar que d'aquesta manera es pot explicar millor, que és el viatge arquetípic de l'heroi, aquest sortir...
Sí, sí. És la gran història de la literatura, sí. És això, és a dir, abans fins i tot d'Odisseu, és no? L'heroi que surt, té una suma de peripècies, a vegades més tràgiques, a vegades menys,
i torna a transformar d'alguna manera,
sí, mateix,
i ajuda a transformar també el seu món, també, amb aquest... Això, aquesta és la... Això és el que em posa, diguem.
Però llavors, aquesta hem d'entendre, Roger, que és un viatge d'arribades, i tu sents que el que has vingut a dir ho transmets en aquesta mitja hora, no? És a dir, ja sóc aquí, ja he tornat.
I es va fer. Participem del viatge. La idea és que el públic... la idea és que puguem recrear artísticament aquest viatge en aquesta mitja hora. I que es produeixin totes les parts, que comencem convocant els esperits, conjurant els elements perquè es produeixi alguna cosa, llavors esperem que passi allò, no, però no ve, però no ve, però no ve, i de cop ens sobrevé l'experiència i ens cau a sobre i comencem a rodolar i a fotre'ns cops i tal, i llavors apareixen els fantasmes, no?, com el conte de Nadal, digues. Sí. Després hi ha la visió que t'ho expliqué tot, després tornes, hi ha l'experiència del núvol rosa, que és aquesta cosa que també ens passa molt als humans, que veiem el món per un forat i ens pensem que ja ho hem entès tot i li expliquem als altres com va el món, i no. Això també ens passa molt, i llavors d'aquí també tornarem a caure, en el moment en què ens pensem que això, ja ens hem obert i hem vist alguna cosa, hem anat a una classe de ioga i ja ho hem entès tot, doncs aquí ens tornem a estar allà. Ho hem llegit aquest llibre i aquest autor, ja ho hem entès. No hem entès res. Tornem a caure. I per mi és molt divertit. És una experiència divertidíssima I el que passa és que costa una mica de moure amb els músics i tot. Hi ha un concert programat pel 13 de maig al Casino Aliança al Poble Nou, i esperem que n'hi hagi algun més, perquè trobo que és el més interessant que jo he fet.
Caram,
la meva carrera. La
contundència.
El més divertit, jo crec.
Ja vindrem el 13 de maig, no n'hi no ha més.
Jo m'emociono sovint executant la cosa. Per això no la vull gravar, també. Perquè és una cosa que està viva i que s'ha de veure, i no vull que algú s'ho pugui posar al cotxe o escoltar-ho mitges, o que s'hagi de seure en una botaga i esperar-se que s'acabi, perquè no sonen igual les coses quan és una peça de 32 minuts s'escolta sencera. Hi ha d'haver una actitud una mica... S'ha d'anar a missa.
Sí, sí, i tant. Una litúrgia, clar que sí.
Hi ha d'haver, ja està.
Estava merda bé.
I si la gent del teatre m'asseguro això. I improvisem poc. Està bastant escrit, però està molt viu, molt viu. I canvia, les sensacions canvien molt, i les ondulacions... és més que, a més, no s'improvisa mai sobre no res, vull dir, el jazz s'improvisa sobre uns camins marcats. Doncs això és el que tenim, uns camins marcats, però la llum brilla diferent, d'una manera més diferent que quan fem cançons normals, que són sempre del mateix. Bueno, estic enrotllant molt.
No, el que, saps què em passa? Que em fa molta ràbia haver-m'ho perdut ara.
Però si farem maig... més, si Déu vol, jo espero que...
Sí.
A mi, ara m'has tornat a fer pensar en això que en Raül Gargasait en parla en un text al Quadern de les Idees, que aquell fa referència, doncs, a la força del ritual en el teu univers, digue-li poètic, musical, artístic, no? I ara heu esmentat la paraula litúrgia, i tota l'explicació que fas del viatge m'ha semblat que això, que hi ressonava aquesta idea del ritual, no? I per tant, no sé si és absurd preguntar-s'ho, però suposo que sí, que el cas Mamat, i que el cas Mamat està directament lligat, doncs, a Solsona, al Solsonès, ressona a través d'aquesta idea ritual que et passa per dins i que no, tampoc és que la tries, és de dir, ara vaig a fer missa, no? Però
el Solsonès només és l'accent, perquè aquest de ritual, la litúrgia i el ritual és la manera que tenim els humans de fer miracles
també,
sense
també.
Drogues. I perquè conjures i al final a vegades passen coses, i això passa a tot el món. El que passa és que sí que el Solsonès pot ser un accent particular, però que està molt connectat a la resta del país, totalment.
Però toqueu el viatge i més coses, o només el viatge?
Bueno, primer fem un escalfament per eixoribir-nos una mica, llavors fem el viatge i després fem una... És un concert normal d'una hora i mitja, una hora i tres quarts, i al cor d'aquest concert hi ha aquesta experiència, perquè el que vull que sigui més que una peça és una experiència, sí.
Dolce il tormento che in seno mi sta, che io vivo contento per cruda beltà. Nel ciel di bellezza sacre schifierezza e manchi pietà, che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà.
Convocant també un dels poetes més importants de la història de literatura, que és el senyor Anònim, no? Que ens ha donat, grans textos.
El mític
Anònim. Sí. Es repeteix molt sovint, el vas trobar en diferents segles, el vas trobar allà. Home, en Monteverdi.
Aquí ens emocionarem tots.
Clar.
L'Anònim, que és la tradició.
És això
mateix? Som tots.
Som tots. I a més, si tens un tal Claudio Monteverdi que hi posa per allà música, que jo, clar, jo aquesta cançó que tenia codificada en el meu cap per soprano, no? I meravella el que fas.
Això és molt bonica, aquesta cançó. Sí. La cantava cada nit per posar a dormir les
Ah, sí?
A cantar de cau d'orella, era una cosa que No sé qui ho vaig llegir un dia, no? Que les cançons de Bressol eren sobretot per calmar els pares. Tradicionalment les mares més que els nens, i efectivament jo tinc aquesta cançó, al anar-la recitant amb les nenes, doncs vaig anar buscant un toc en què jo notés aquesta ressonància en el pit, i me les posava aquí al pit, i el ressonar aquest de la veu, jo crec que em posava tranquil a mi.
Ella s'acabava de dormir,
teràpia.
Però sí, jo pensava, està bé, va bé. I això que és trista, és perquè és prou trista aquesta melodia.
Bé,
I la cançó és una cançó, el text no és molt infantil, diguéssim.
No, el text a vegades, però sí, posem el text. Però en canvi, això que dius de la cançó de Bressol, jo en un capítol d'un programa de música italiana que faig en aquesta casa els estius, vaig dedicar a la cançó d'autor de Bressol. És a dir, a grans cançons, no? La traïció de la Nina Nanna, que està plena de grans músics que s'hi han aproximat, no? I que sovint, efectivament, per estructura, per música, per composició, per tot, és una cançó meravellosa, i els textos i a vegades les peces són
postfaureria,
no? N'hi ha de molt boniques. Sí. Dormin o dormin els pares, al final...
Bueno, perquè tenen un bon propòsit. Llavors, les que surten bé han de ser bones per força, perquè el propòsit és buscar una serenor, una... Sí. I, és clar, si te'n surts buscant això, vas molt bé i farà sentir bé, esclar.
Quel rigido cuore che il cor mi rapì, se nega pietate la cruda beltate che l'alma impaghì, ben fia che e languente sospiri mi unti.
Anna.
Clar, ara m'heu fet pensar en l'anònim i la tradició, la definició o una reflexió que fas al voltant de la tradició. El Dolor de Bellesa dius: la tradició és una cosa viva que en el moment que la poses en vitrina perd el nom i el sentit, perquè aleshores ja és arqueologia i és museística. Aleshores és mostrar coses acabades, coses que no es poden tocar. La gràcia de la tradició és que no només se'ns parla de totes les generacions precedents, sinó que a la vegada necessàriament parla també de la nostra i de nosaltres. I clar, quan explicaves el viatge, he pensat que lligava també molt amb aquesta idea de... No ho fixem encara, no?
Sí, exacte, que estem vivint aquí, estan passant coses i això hauríem de poder dir que ha valgut la pena.
Sí, i a vegades es fossilitza, però també, si no es fixa... Vaja, hi ha grans històries èpiques que no tindríem si no haguéssim anat passant.
No, és que la museística també és important, sí, sí. I té la seva funció, i tampoc dic que això no sigui vàlid, evidentment, no, és necessari. De fet, és necessari, està molt bé poder saber i de poder datar a cada moment i poder reconstruir la tradició, perquè és molt bonic no només rebre això com ho hem rebut sempre, que és com arribat, sinó que tenir la capacitat de poder anar enrere i saber en cada moment on era cada cosa. Això també és important, perquè això fins i tot ens pot donar més elements de joc, eh? A més, jo ho deia sobretot perquè aquesta... torno al mateix, i aquest impuls que em fa dir això torna a ser aquesta mica de desencontre que tenia amb aquestes sensibilitats que jo havia vist de petit en les generacions immediatament precedents, aquest rebuig i aquesta vergonya del que t'ha vingut, no? O sigui, això que deia Foix de m'exalta el nou i m'enamora el vell, això que la gent només li exaltés el nou i el vell li fes cagar, doncs em molestava molt.
Foix no et crida per musicar-lo?
Força, perquè és de Lladurs. Ell és nascut a Sarrià, però la família és de Lladurs i té uns poemes d'aquelles costes que Déu-n'hi-do, sí. Sí, jo li veig aquesta, jo crec que hi ha sang d'allà es veu. hi ha aquesta cosa visionària.
Qui ha fet Foix? Ha estat musicat.
Sí,
oi?
Serrat,
sí,
meravella.
Meravellós.
Amb Garrigasait, no? En parlo,
sí,
és el País Barroc. No?
Arrenca, crec, el llibre, sí, no? Amb els torrents, amb la parròquia dels torrents. Ja.
Hem de recordar, perquè ara, per fortuna, en català també la indústria s'està posant a les piles en aquest sentit, que l'audiollibre del País Barroc té la veu d'aquest senyor que avui ens acompanya.
És molt difícil fer un audiollibre.
Ah, sí? Quantes hores?
Jo no volia fer, em van insistir molt i al final vaig baixar del burro, però és dur. I no saps quin to agafar, no? Perquè...
Oh, i em consta que en Raül està molt content. Vull dir que el to al final el vas trobar.
Però jo vaig fer un to molt... molt viu i, clar, depèn de, suposo depèn del tipus de llibre.
Tens direcció de... No, de un tipus de...
Bueno, amb la Núria Seta vam estar a la gravació, no, sí. Però sí...
És, consells o intuïcions,
sí.
De cap on anar.
Perquè tinc entès que el que és novel·la, per exemple, s'ha de, es veu que hi ha la idea que s'ha de llegir tranquil, sense donar massa entonació... Sí. Suposo que depèn de cada estil, de cada tipus de text, no? Deu necessitar una aproximació diferent.
Veus, per això a mi em molesta. Jo els audiolibres en novel·la que he llegit...
Suposa el doble de velocitat i suposa de fons... I... Bueno, clar,
però és una neutralitat que la novel·la no té.
Clar.
Però clar, també jo entenc, que cada lector ho veu i ho viu d'una forma diferent.
I jo vaig pensar que potser vaig posar-hi massa emoció. No,
més fa que formatge.
Me la sentia... Bueno, és una història que jo m'hi sento... Bueno, no hi ressono jo, hi ressono tota la comarca i part de l'estranger en el País Barroc. I jo vaig sentir que havia de fer-ho així una mica d'espinta, que es diu italià, no sé com es diu...
Sí, o una sí, sí. Empenta així, això. Treure el pit i...
No ho sé.
Home, està bé.
Si el Raül està content, estem bé, doncs.
El comte de Mataplana no tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fos com l'opacat. Malàgil o cavall negre, benàgil o cavall blanc. Malàgil o cavall negre, benàgil o cavall blanc.
Et deia, abans de començar amb en Roger Mas, l'hem dit, evidentment avui ens acompanya la teva música, gairebé tot el programa, menys en alguna ocasió, parlant de música i poesia, no? I de poetes i cantautors, però que vaja, tot es barreja i a més jo crec que té sentit i que també te l'estimes.
In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità. A me ricordava la gonna di Gen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista.
Va, després entrarà encara la flauta i el suonatore Jones, Fabrizio André, en el que per mi és segurament un dels millors discos de la seva discografia, jo ja t'he dit, no? Perquè fa una proesa que és agafar Edgar Lee Masters, el cementiri de Spoon River, no? L'antologia Spoon River, i posar, fer aquestes cançons en aquest Non all'amore, non al denaro, ni al cielo. És un àlbum meravellós, no sé si dir-ne això, aquest concept àlbum que ho fusiona literatura i poesia, en aquest cas, i música d'una forma, no? I que suposo que Faber per tu també ha estat allà un referent.
Un abans i un després, sí. Perquè, bueno, vaig descobrir que les paraules podien mastegar d'aquesta manera i d'André, i sobretot de, com més jove, més, no era un mestre afinant, ni potser un gran cantant, però sabia dir la cançó d'una manera... i tenia un instrument bonic, el vellut de la veu és preciós, és agradable, fins i tot quan no afina és agradable, d'André, i sobretot és això, el dir la cançó. I aquest deix al final de cada de vers, de deixar caure la veu, com en el blues es fa, de caure una octava pràcticament, aquest caure al darrere, que la veu t'acompanya, és una meravella, sí. No el coneixia jo, això, Spoon River.
L'antologia?
No la coneixia quan vaig sentir aquest disc, no. Sí, hi ha una traducció al català.
Sí,
del Granja Lleuger, crec,
sí,
no?
Exacte.
I sí, exacte, està
que va,
molt ben traduïda.
Trobable.
Molt ben traduïda, sí.
Hi ha un italià que viu a Altafulla, Sebastiano Alba, que... No, però és que li confongo el nom, ara. Un dia que va fer una versió, ha fet tot el disc en català.
Ah, sí, això
disc.
Em sona. Aviam, torna a dir el nom.
És que no, li dic el nom malament. Samuele Darba.
Vale.
Aviam, si no... No, és que són... Vaig estar amb ells dos l'últim dia i els hi giro el nom a l'un i a l'altre.
Darba, en tot cas Darba.
Samuele Darba, diria, sí.
Sí, em sona, sí. Ho he llegit, però és recent això, no?
Deu tenir un parell d'anys.
Oi que sí, em sona. Sé
que el Joan Isaac li va donar un cop de mà.
Es pot riure en català.
Que també és un altre gran italianòfil de la cançó.
Clar, quina pressió, sí, però, eh? Després d'aquest disc de André,
sí,
que us ara fer. Com ho faig, això?
Però està bé, en català és divertit.
Oh, sí. I tant. Escolta'm, va, que acabarem també amb una altra, ara que ja hem agafat aquesta línia, de Faber, no? Una altra cançó que ell també va musicar i que, atenció, no s'hi va posar per poc en Roger Mas.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona el lament esplenir pel seu jardí.
Penjaran en Jordi amb una corda d'or que poc s'és reservada, que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els vengués.
Veus, aquí us ha germana, no?, aquest Jordi.
Sí, de fet, i a través de André que conec aquest Jordi, sí, sí.
Meravellosa aquesta versió que vau fer a dues veus.
Bueno, és que la Núria té una veu preciosa. I costa sentir-la en català.
Sí, cada cop més, no? És molt bonic, és molt bonic. Aquest Jordi i tota la resta. Escolta, m'ha estat un plaer avui que ens acompanyis.
Gràcies.
Per parlar d'aquest art que feu, aquesta cosa tan difícil que feu fàcil als bons músics, de posar música a poemes que ja són bons, no? I que tenen una mètrica i una música interna, per tant, casar-les amb una melodia no sempre senzilla. En canvi, com avui dos, és un plaer. Per tant, moltíssimes gràcies. Queda apuntat al maig del 24 a l'Aliança del Poble Nou.
13 d'abril, no sé.
Però és igual, ho buscarem.
Encara falta,
eh?
Té un festival empremtes.
La litúrgia de mitja hora, que a més és sempre... Sí. I que s'ha de veure allà, perquè no la busqueu a Spotify, que no hi és. No està enregistrat, no sabem si algun dia. Però, mentrestant, premi difusió per això, pel bon gust en la poesia i en la música de la Setmana del Llibre en Català. Roger, moltes gràcies de debò.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies. Fins una altra, Dolç Beltran.
Fins aviat.
Que vagi molt bé, Anna Vallbona.
Que vagi bé.
La Rosa Silloé, la Dolors Joanola i aquest Jordi, aquest regal per acabar. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
El jutge li digué, bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència. I ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència. I així penjarà en Jordi amb una corda d'or que poc ser reservada, que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada, que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la...